Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Un minut, arribarem a un quart de 6 de la tarda. El Ministeri de Foment afronta litigis per valor, atenció, de més de 6.000 milions d'euros relacionats amb les autopistes. Són indemnitzacions a mitjà i curt termini que haurà d'abonar, entre d'altres, a Abertis. I és que, com hem conegut aquesta setmana, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha condemnat l'Estat a pagar 1.495 milions d'euros, res, poca pasta, a la concessionària per compensar la caiguda del tràfic de la AP7. No ho sé, perquè últimament he anat molt bastant sovint per l'AP7 i les cues en ocasions són de dues hores i mitja per passar el peatge de la Roca. Vull dir que no sé exactament on està el forat aquí. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ja ha dit que ho recorreran. Són declaracions a Espejo Público d'Antena 3.
Nosotros ahí vamos a estudiarlo jurídicamente ahora mismo, vamos a recurrirlo, por supuesto, consideramos que es absolutamente desproporcionado y tenemos todavía que pensar cuáles van a ser las medidas que va a adoptar el gobierno para intentar corregir la situación, porque entendemos que ahí hay una parte que estaba contemplada y tenía que estar contemplada dentro del convenio que se firmó, y hay otra parte que quizá no se estableció como había que haberla establecido en su momento en el convenio, pero que indudablemente no se puede asociar a las inversiones que había que hacer, sino a un descenso en el tráfico que nada tiene que ver con el convenio firmado. Por lo tanto, vamos a intentar, desde luego, luchar para que esa reclamación no vaya a buen puerto.
Saludem aquesta hora el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia de l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Què tal, bona
benvingut.
Tarda.
Benvingut. Jo el que no arribo a entendre és com es poden signar coses com aquestes.
A veure, vostè se'n recorda allò de la plataforma Castor?
Home, i tant, me'n recordo. Bueno,
això és una cosa molt semblant. És a dir, hi ha una cosa que es diu contracte, que es signa, i un contracte és un document en el qual una part es compromet a fer unes coses, l'altra part es compromet a fer altres, i si no, i si passa no sé què, pues una part fa el que sigui, i si no passa altra cosa, pues tal. Bueno, pues aquí, en aquell cas, ja sabem com va acabar la història del Castor, i aquí, clar, si hi ha una clàusula que diu que si al trànsit hi ha un descens del 30%, em sembla, si no recordo malament, entre unes dates concretes, pues, per l'Estat, que és el propietari, tindrà de pagar al concessionari una quantitat. Com neix aquesta història? Aquesta història neix perquè quan la presidenta del Parlament, la senyora Ana Pastor, era ministra d'Obres Públiques, va signar amb Abertis un contracte amb el qual Abertis financiava un tercer carril a la... un quart
carril.
Diuen
que ve, disculpi'm, de Magdalena Álvarez. Qui situen és a Magdalena Álvarez.
Allò era l'origen està aquí.
Mm. Bueno, és com el cas Castor, que arranca de Montilla, després s'ho van passar amb el ministre rere ministre. És a dir, tot el que és l'administració, tots ho troben bé, i tots s'ho miren, i tots ho troben bé.
Sí, l'origen està a Magdalena Álvarez, i després en Ana Pastor no va dir absolutament res.
Va trobar bé, també.
Bueno, llavors, clar, ara s'han vist els números, el trànsit va baixar, a l'Estat ha de pagar. És a dir, és que això, bueno, això arribarà al Suprem, però és que això són faves comptades, en el cas de la P7. En l'altre cas, en el cas de les radials de Madrid, aquestes autopistes estan en cas de fallida. Això és irrecuperable. Per què? Perquè es van valorar els terrenys a un preu absolutament brutal, salvatge. Llavors, aquestes empreses estan quebrades.
Però aleshores, per què l'Estat accepta aquests contractes draconians, bueno, amb empreses?
És que la pregunta és aquesta. Aquesta és la pregunta. És a dir, jo penso que això que ha dit el ministre i que discutien i tal, és a dir, això arribarà al Suprem i el Suprem dirà perdone, però ustedes firmaron esto, és a dir, això no, clar, és discutible.
Li diran, esto es lo que hay.
Després potser que negociïn en lloc de ser 800, ser 700, això és un altre tema. Però és a dir, que jo he llegit un article, no recordo on, que deia que al final aquesta història ens costarà a tots, perquè clar,
home,
si paga l'Estat, pagarà.
Sí,
no seran 6.000 i pico milions, seran 5.000, parlaven de 5.000 1.200...
Ja, però és que al final pagues Castor, el no sé què, ara les autopistes...
Les socials.
Clar, però tot això són els despropòsits dels diferents governs.
Sí, 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 ja, ja.
Bueno, doncs potser que ho paguin els que van signar aquests contractes, ja, no sé,
que,
jo, no?
És que jo penso que la pregunta és aquesta. És a dir, per què es signen aquests contractes?
Ah, a veure.
I per què el Tribunal de Comptes després no passa factura, no passa revisió a aquestes signatures que s'han fet? Llavors, clar, si anem afegint... Pues,
bueno, el Tribunal de Comptes, perquè com que tot funciona com funciona, ja, doncs debe ser el amigo del amigo, ya me entiendes, ya lo vimos, ya lo hemos mirado, no te preocupes, lo firmes, tranquilo, que lo hemos mirado y ya lo miraremos. Com el, cas, com el cas de Bankia, si és que no cal anar molt lluny. Si després del que ha passat amb Bankia, que va sortir a borsa, amb els famosos emails i amb l'informe que hi havia que en aquell moment Bankia no estava per sortir en borsa perquè estava en quiebra, després de tot el que ha passat amb el beneplàcit del CNB, el control, com es diu, el centre... Bueno, és igual, el Banc d'Espanya.
La
Comissió Nacional de Valors. Aquí ningú... Si ho sabien, van callar, i si no ho sabien, són uns ineptes. Després del que va passar, que ara hi ha un judici en marxa amb uns informes i uns emails, doncs tot deu anar igual. Aquest contracte deuria anar a parar, vés a saber a quin ministeri s'ho van mirar, pues me parece cojonudo, pues oye, muy bien, pues que lo firmen, pues adelante, pues nos vamos a hacer unas cañas. I així, aquest és aquest país. Perquè, clar, o sigui, lo normal seria... I si vostès... En el cas de que tinguin molt, molt, molt trànsit, vostès tornaran a l'Estat...
Els cèntims, exacte. Però doncs, aquesta clàusula no hi és.
Clar, doncs X milions d'euros perquè aquest any ha sigut com ara, que no em diguin que no, com ara que hi ha milers i milers i milers i milers de cotxes que passen els caps de setmana a l'autopista clavats pagant el peatge.
Però aquesta clàusula no hi és, si tens més
beneficis. No, no hi és, per això l'hi dic.
En canvi, la clàusula que sembla que s'hagi fet expressament...
És el que jo li dic. Com és que no es pensa aquesta clàusula? Perquè no interessa, només interessa en cas de pèrdua, en cas de que no pèrdua, en torni als quartos.
La pregunta és per qui... O sigui, qui va redactar aquest contracte i per què es va fer.
Clar, però hi ha algun responsable, es busca algun responsable, es farà alguna investigació, passarà alguna cosa...
Passarà que
pagues.
Com va dir aquell alcalde, Espanya és un cachondeo.
Sí.
La justícia.
Allò que comentava abans sobre el tema Bankia, és a dir, això ho poden dir en espanyol, en anglès o en suec. El Banc d'Espanya és el responsable màxim de tot el que passa en un banc. Perquè el Banc d'Espanya és el, bueno, ja li diuen, el regulador. És a dir, al final de la pel·lícula, no sé qui del Banc d'Espanya, no sé si el governador, no sé qui, però el màxim responsable del que passa en un banc és el Banc d'Espanya. Perquè el Banc d'Espanya és el que rep la informació, el que té accés a la informació i el que pot jutjar la informació. És a dir, que el que jo no entenc és per què li estan donant voltes a això. Perquè és claríssim que el Banc d'Espanya és responsable. Llavors, clar, a partir d'aquí...
És que, escolti, és que ara el mateix Ordóñez, que ara haurà d'anar a declarar, o ha anat a declarar...
Ha anat, sí, fa poc.
Ha anat, no? Sé que havia d'anar al MAFO. Va fer un llibre... que el tio va tenir les penques de fer un llibre dient que el Banc d'Espanya el que havia fet i com havia actuat per sortir de la crisi.
Bueno, és que el model del Banc d'Espanya...
Bueno, però és que ell fa un llibre, és que això és lo fort. O sigui, el libro de Mafo, ell fa un llibre, el que en dir, gràcies a nosaltres, gràcies a mi, salvem l'economia, quan ell està en un judici, en un procés en el qual surt Bankia a borsa quan en principi no estava en condicions de sortir. És que això és meravellós. O sigui, a sobre tens el morro de fer un llibre.
Bueno, dient... és que inclús la cosa comença abans. És a dir, la fusió que es va fer de Caja Madrid i Bancaja, això ja era absurda, aquesta fusió.
Sí, ja veies que anava pel pedregaix.
Allò era juntar una cosa que anava fatal, com era Bancaja, amb una cosa que anava...
pitjor.
I llavors, clar, és a dir, això... Clar... Quan les coses comencen malament, vull dir...
I això no té cap solució, senyor Santiago Niño Vesco?
El llibre es deia, ja ho hem trobat, con el libro Economistas, Políticos y Otros Animales en el que es... y Otros Animales. Potser parlava d'ell directament, no ho sé, però...
No he llegit aquest llibre, no ho he llegit.
Però és que ell anava por ahí, o sigui, anava fent conferències dient el que havia fet el Banc d'Espanya per salvar Espanya la crisi. Doncs, bueno, escolti, a veure, vull dir, el pren per idiotes o és que som idiotes? Perquè, clar... Vull dir...
No, és que el que passa és que jo penso que... i és una mica el que vostè deia, no? És a dir, és que no hi ha conseqüències.
Ah,
és a
dir,
qui es tindria d'ocupar d'això? Bueno, evidentment l'oposició. És a dir, l'oposició tindria de posar, de posar-se com unes bèsties ferotxes al, al Parlament, demanant comptes d'això. És a dir, l'oposició ara, qui és? I abans, l'altra oposició. És a dir, això és igual, no? Però jo crec que la problemàtica principal és que no hi ha conseqüències. És a dir, per exemple, el que ha passat a França, en el senyor Filon, que aquest senyor, si no renuncia a les eleccions, les perdrà segur, però seguríssim que les perdrà. Només, a veure, és una bestiesa, però en comparació amb el que passa aquí, és només per contractar a la seva dona i a dos fills. El ministre de l'Interior francès ha dimitit per contractar a dos fills.
Aquí
i no estem parlant de 100 milions d'euros, no estem parlant
d'això. Però aquí és normal contractar fills, germans, cosins i cosins germans.
És a dir...
Bueno, fins i tot els de la nova política,
igual.
No cal anar molt lluny, de qual va contractar el marit, vull dir que, a veure, no cal... Els de la vella i els de la nova, vull dir que, a veure, al final tot és el mateix.
És a dir, jo crec que, bàsicament, jo crec que és amb la meva opinió, que bàsicament passen coses, moltes coses que passen és perquè no hi ha conseqüències.
Totalment d'acord amb vostè. Escolti, parlant de conseqüències, deixi'm preguntar-li també, perquè també és una altra dada que ens ha cridat l'atenció, les actuacions de l'Agència Tributària de Catalunya, el frau descobert ha crescut un 24% l'últim any, una xifra molt superior al 7% de l'exercici anterior, i en total haurien aflorat 2.643 milions d'euros. Entre les causes es parla de minoració de devolucions i ingressos derivats d'inspeccions. No sé quina lectura en fa vostè, aquí defraudem més que la resta d'Espanya? Som més pinxos o què és el que passa?
Bueno, a veure...
Jo en tinc una altra.
Jo faig una pregunta, però no, és una pregunta retòrica, perquè, a veure, jo no tinc la resposta. És a dir, el cos d'inspectors d'Hisenda, i això està reconegut, no té mitjans suficients per fer la seva tasca. És a dir, partint de la base de que l'objectiu d'un Ministeri d'Hisenda és perseguir a sang i fetge el frau fiscal, el cos d'inspectors d'Hisenda no té prou recursos. Això està reconegut per tothom i el cos d'inspectors d'inspeccions d'Hisenda això ho ha dit per activa i per passiva. Bé, punto y aparte. Aquests recursos limitats que ja té el cos d'inspectors d'Hisenda, la meva pregunta és, es reparteix proporcionalment per tota Espanya? O resulta que en uns llocs hi ha més en proporció que altra? És a dir, jo estic d'acord que si té recursos limitats, a Catalunya hi hagi el 19% dels seus recursos, perquè Catalunya representa el 19% del PIB d'Espanya. I si la Rioja representa, si no recordo malament, el 1,76%, doncs hi hagi el 0,76%, etcètera, etcètera, no? Ara, aquí a Catalunya hi ha el 19%, no hi ha més. És a dir, es posa més la lupa a Catalunya que a Extremadura o Andalusia o no? Que jo no tinc aquesta resposta, Per això li deia que era retòrica.
No, jo tampoc, jo per això li pregunto, perquè arribes a la conclusió que aquí a Catalunya es fa més el pillo que la resta de l'estat espanyol.
Llegint aquesta notícia, sí.
Sí, sí. Som més... els catalans són més pillos. Segons la notícia.
Sí.
Doncs ho deixarem aquí.
O no serà que per la qüestió del...
No, és la lectura que jo vaig treure. Dic, home, hòstia, els catalans realment defraudem molt més que la resta de l'estat espanyol.
Una cosa que vostès podrien fer...
La resta d'espanyols són més modèlics que Catalunya.
Ja pot ser. Ja pot ser.
Bandolers. Són les dades, no?
Sí, una cosa que podríem fer amb aquest programa és convidar l'inspector en cap de Catalunya de la Ciència Tributària.
No hi havíem pensat, més bé. Sí.
Perquè aquesta persona té dades tècniques.
L'entrevistarem i el convidarem.
Estan aquí al carrer, a la plaça de Mendi.
Passo cada dia i se'm gela la sang cada dia.
Vull dir que...
Mai saps el dia que et pot tocar per qualsevol tonteria.
Això que passa del referèndum, de la independència, tot això no hi té res a veure que hi hagi més inspeccions fiscals a Catalunya que en una altra.
Això no ho ha dit.
Això
no ho diu l'informe. L'informe diu que hi ha més frau fiscal.
Sí, però això va ser l'any passat.
Sí, però és que ja hi estàvem l'any passat.
Doncs potser s'ha fet més frau frau fiscal a Catalunya que a altres punts d'Espanya, és el que està dient l'informe. Que bueno, té que veure una cosa amb l'altra.
No, jo només ho faig...
És que sempre vostè anar
no,
aquí...
Faig una pregunta
doncs
innocent.
Doncs és el que li estic dient, que no...
Faig una pregunta innocent.
Li preguntaré mal, com ho ha dit, això?
Al inspector...
Joan Iglesias?
Es pot ser el Joan Iglesias, no sé, que és el director del programa per la definició d'un nou model d'administració tributària per Catalunya?
No, jo no parlo d'aquest. Jo parlo del...
Jo parlo del
CAP...
Inspector en cap de l'Agència Tributària de Catalunya.
A Catalunya, delegació de Catalunya.
Doncs farem la petició. Més ara ve la renda... El convidarem.
Plaça Batamendi.
Doncs mira, doncs ja l'esperem a veure si...
Jo entre nosaltres dubto que vulgui venir, eh?
Ah, que diu.
Però sí, és una mera impressió. No sé, igual estic equivocadíssim.
Però si ve ell, vindrà vostè o no?
Bueno, per què no?
Pot
ser interessant. Ara
li ha agradat. Pot ser
interessant. A veure, li vaig ser sincer. Els periodistes, per molt que ens preparem els temes... A veure, no, jo arribo fins a un punt. Però els que en saben són vostès.
Sí,
doncs clar, potser entrem en unes discussions que jo, clar, aquí doncs no sabré,
no
sabré repreguntar.
Vostè, senyor Clapés,
no té vostè dades. Sí que podrà dir, pues mira el PIB, el POP, el 15, el 12, el 10, 5, sap? Jo aquí no puc entrar en aquesta discussió.
Ara, el que passa és que, no sé...
Perquè llavors et comencen a atiborrar una llau de números i tu quedes com un tontet de sí. Perquè no tens més, perquè no ets economista.
El que passa és que aquest senyor després que no hi hagin represàlies.
Però vostè ho té tot en ordre?
Jo sí.
Però jo també, quin temor hem de tenir?
Vostè ja sap quina és la maldició del gitano, no? Pleitos tengas y los ganes.
Però per què han d'haver-hi pleitos?
No, per res.
Ara potser aquest tema no l'hauríem
d'haver tocat. Però què ha passat ara? Hi ha hagut una tirada enrere?
No sé, ara que ve volta, no sé, han sortit aquí uns pleitos.
No hauríem d'haver tocat aquest tema.
Bueno, anem a una altra cosa.
Corre, digues-ho, explica una altra cosa.
Una altra cosa que també és molt polèmica, que en aquest cas el professor dirà la seva. A veure, ara corre hi ha una corrent que hi ha gent que creu que en un futur, com que cada cop anem a una societat més robotitzada, els robots haurien de pagar impostos.
I tant.
Fins i tot Bill Gates ja ha dit que sí. Segons el Banc Mundial, 2 de cada 3 llocs de treball en el món desenvolupat es podran fer ja amb sistemes automatitzats, és a dir, l'home cap a casa i les màquines ocuparan el lloc. Sí. I jo li pregunto, mira si és fàcil, al professor Santiago Niño Becerra, si creu que les màquines, que és un debat que ara mateix ja està sobre la taula, si els robots hauran de pagar o no impostos.
Bueno, a veure, la resposta és perquè no. Ara. Si es paguen impostos, es tenen drets a rebre contraprestacions. És a dir, vostè paga impostos i té accés a una sanitat.
Uh-huh.
La qualitat no entrem, però vostè té una sanitat. Vostè paga impostos i té dret a que els carrers estiguin pavimentats. Deixem de banda la qualitat. Vostè paga impostos i té una escola pública. És a dir, etcètera, etcètera.
Bueno, que pot anar a rebre assistència sanitària.
Bueno, si el robot paga impostos, quines prestacions rebran els robots?
Un mecànic gratis.
Ah, sí?
No, un moment. Si el robot, paga impostos, ocupa un lloc de treball d'una persona que no tributarà ni generarà cap ingrés a l'Estat...
Sí, clar. Però aquest robot ho ha posat l'empresa per tenir un estalvi de costos i ser més competitiu. Sí. I si vostè fa pagar impostos, el robot, resulta que aquesta empresa està incrementant la seva despesa.
Però el robot fabricarà paper de fumar i si la gent no pot comprar el paper de fumar per fer el cigarret, doncs l'empresa també acabarà.
No, això no va així. El robot farà el paper de fumar molt més barat que utilitzant treball humà, amb la qual el preu del paper de fumar baixarà, amb la qual el preu de les cigarrets baixarà. Una altra cosa és que vingui l'Estat i posi impostos. Això és un altre tema.
Però llavors qui el comprarà? Perquè si tu, com a persona, t'han fet fumut fora de la feina i no tens cap subsidi...
Per això la renta bàsica és absolutament imprescindible.
I d'on sortirà els cèntims de la renta bàsica?
No, això ja es podria pagar, la renta bàsica. Això està... Un dia tindrem de portar el doctor Daniel Rabintós.
A veure, trobem el segon convidat. Aquí hem de portar ara... No, sense el projecte.
Doctor Daniel Rabintós.
Aquí
de la Universitat de Barcelona, un dels experts més grans d'Europa en renta bàsica, en temes de renta bàsica.
Al moment que la Xènia Lobo no dona abast. Segon convidat. Daniel Rabintós, expert en renta bàsica.
Sí.
A veure si estem al cas, perquè a vegades dius un nom ja l'han trucat en altres...
O no, ja ha de ser vostè.
Sí, home, sí.
Vostè també, eh? Vale, vinga, ja el tenim lligat a dos entrevistes. Escolti, bueno, molt bé, doncs això ja ho parlarem amb ell. Però jo estic amb el senyor Marcelí. Clar, tanta màquina, al final la màquina treballarà només per la màquina. L'ésser humà molestarà.
A França, als anys 90, en el govern de Michel Rocard, es va plantejar no que els robots pagassin impostos, sinó que els robots pagassin seguretat social.
Això està bé, això.
Sí, bueno, esperi. Llavors, a més, allà es planteja d'una forma molt bèstia. Si un robot substitueix a 10 persones, ha de pagar la seguretat social de 10 persones.
No, lògic.
Sí, no? Bé. Llavors, l'empresa va dir això, aquest raonament que jo he fet, fa un instant. Mm. És a dir, a veure, jo, empresa, poso aquest robot per ser més competitiu, per incrementar la meva productivitat, per baixar costos, per poder exportar més, etcètera, etcètera, i, evidentment, si faig tot això, els meus impostos seran més elevats, amb la qual cosa els ingressos seran més elevats. Si vostès m'obliguen a pagar seguretat social, resulta que jo perdré competitivitat.
No, perquè amb el robot podrà fer moltes més hores perquè no se li queixaran ni li faran
vagues. Sí, però és que el problema no va per la banda de fer més hores o més producció. El problema ara és fer la producció que calgui, però sempre més barata.
Però que si fas més producció ja la faràs més
barata. És que no, l'objectiu no és fer més producció. L'objectiu és fer, a la producció que calgui amb un preu més baix. Exemple, els cotxes. Vostè se'n recorda que fa 20-25 anys el plaç d'entrega d'un cotxe eren 3 dies?
A 3 dies?
Sí, 3 dies.
Fa 20 anys. Pensava que anava a 6 mesos. M'ha deixat descol·locat amb la resposta. Ara he quedat fatal.
Parles de fa 50 anys.
25 anys, 3 dies. Hi havia 4 opcions, blanco, rojo, amarillo i poca cosa més.
Quan jo vaig comprar el meu primer cotxe, ui, l'havien de fer i tal, i venia de no sé
on. Ara, plaços d'entrega s'estan donant de segons quins models de 4 mesos. Per què? Perquè no hi ha estocs. No hi ha estocs. Malgrat tots els robots que hi ha, perquè una de les indústries més robotitzades és l'automòbil, no hi ha estocs. I a sobre hi ha 50 milions d'opcions i possibilitats. I llavors la gent s'espera. Llavors diu la gent a sobre, només 4 mesos, està bé, està bé. És a dir...
El problema que tens quan t'esperes 3 o 4 mesos és que amb el teu, que teòricament tu eres d'entrada o te l'has de vendre, que no li passi res.
Bueno, aquest és un altre tema.
Bueno, sí, bueno, un altre tema. A més, no li ha passat, que el tenia allà i de cop i volta el trobes allà trinxat i aleshores, hosti, l'entrada, ja l'has perdut, l'entrada.
Sí.
Però, en fi, aquest seria una última qüestió. Escolta, abans d'acabar, parlem dels bancs del Brexit, perquè la City de Londres hi ha un xup-xup, s'ha activat una sèrie de plans d'observació perquè alguns grans bancs comencen a anunciar que desplaçaran part del seu personal, en aquest cas d'operacions, a altres zones d'Europa, com per exemple París o Frankfurt. Parlem de Goldman Sachs o Morgan Stanley. Mira, això afectarà d'alguna manera el Brexit? Sortirà beneficiat Europa, els que ens quedem, o els que se'n van?
Mira, jo amb això del Brexit, és a dir, jo penso que s'està liant un lío que no té cap sentit fins que acabin les negociacions. És a dir, ara venen 2 anys que, home, seran complicats, etcètera, perquè no es tindrà res clar, però fins que no acabin aquests 2 anys i estigui en un paper les responsabilitats de cadascú, és a dir, no es sabran les conseqüències. Per exemple, una antiga alumna de l'IQS, que a més de tant en tant parlem, precisament està treballant ja fa uns anys a Goldman Sachs a Londres, a banca privada. Precisament. Bueno, i és el primer que li vas preguntar. Escolta, això com està? I diu, home, pues, la gent parla i sí, i hi ha opcions damunt de la taula, però no hi ha ni pànic, ni corredisses, ni estan ja fent les maletes la gent per anar-se, res de tot això, És a dir, que, a veure, que sí, que hi ha una sèrie de possibilitats. De fet, Goldman Sachs concretament ja ha dit ahir o abans d'ahir que encara que aquestes negociacions fossin el més terribles que es pugui imaginar, Londres continuaria sent una plaça de referència a nivell mundial. Jo crec que al final... vull dir, això serà, és a dir, serà molt més suau del que la gent es pensa, del que tothom es pensa, i que guanyarà un i guanyarà l'altre, jo penso.
Tenim dos cites pendents, ara falta que els diferents convidats vulguin, per tant...
Inspector en cap de l'Agència Tributària Catalunya, perdoni, no he localitzat el nom, i el doctor Daniel Raventós per parlar de renda bàsica.
Bé, quan s'ha compromès a venir, vostè vindrà aquí i, escolti...
I números, perquè...
I números, perquè nosaltres anem coixos de números.
Números, estem...
Més sabem els números de la, de la hipoteca.
I és de la loteria, ja.
Professor...
I del bingo.
Santiago Niño Becerra, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Tres minuts, bueno, siguem sincers. Quatre i tornem.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés. RAC 1.